Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els mals resultats de Catalunya a l'informe PISA han arribat al Parlament, on la consellera d'Educació, Anna Simó, ha comparegut per informar sobre els resultats de les proves de competències bàsiques del curs 2022-2023. En la seva intervenció, Simó ha defensat que ja es veien els brots verds i veu aquests resultats com una oportunitat de millora en el sistema educatiu.
No podem fer l'enèsima reunió de vinga, va, a veure com ho fem i que s'allargui i que no tingui resultats. Crec que tenim una oportunitat i deixin-me dir que estic convençuda que tenim la voluntat de tots plegats de prendre mesures adequades perquè hi hagi mitjans a curt, a llarg i a mitjà termini mitjans, resultats, volia dir.
Pel que fa a PISA, inicialment el departament va vincular-los a una sobrepresentació de l'alumnat immigrant, però l'endemà la mateixa consellera va rectificar i va apuntar a la pobresa infantil i també a la segregació escolar com a elements que haurien incidit en aquests resultats. I el Liceu Francesc de Reus, el Sòcrates Educa International School de Salou i The British School of Costa Daurada, Tarragona, a més d'altres centres d'arreu de l'Estat, s'han llevat avui amb una amenaça de bomba als seus correus electrònics. Les secretaries dels centres afirmen haver rebut un correu electrònic on s'avisava que havien deixat explosius al centre i que volaria pels aires aquest mateix dilluns. Mossos i Policia Nacional, volíem dir, estan investigant ara mateix el cas i tot apunta que és una bretolada sense conseqüències. El correu electrònic no sembla realista i no s'han trobat tampoc explosius en els escorcolls que han fet aquest matí els Mossos d'Esquadra. I el robatori d'una canonada en una empresa de Vilanova del Camí durant el cap de setmana ha provocat el vessament de 20.000 litres de gasoil al riu Anoia. Protecció Civil ha informat que el municipi es troba en prealerta pel vessament i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han desplaçat sobre el terreny per fer la investigació i també analitzar l'impacte que pot tenir si hi ha afectació. De moment es desconeix quan s'hauria produït el robatori, ja que l'empresa va tancar el divendres i no s'ha donat fins aquest matí. I en esports, el Nàpols serà el rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions masculina. Italians i catalans ja es van enfrontar en aquesta eliminatòria el 2020. Aquests vuitens de final es disputaran entre el 13 i el 21 de febrer pel que fa als partits d'anada i entre el 5 i el 13 de març els de tornada. I pel que fa al temps, dia assolellat en general i durant tot el dia, tot i que al matí hem tingut alguns bancs de boira en punts de les Valls de l'Ebre i també cap a Ponent, una boira que s'anirà trencant al llarg del matí i serà pas, com dèiem, a una tarda de sol.
Notícies en xarxa.
En joc. Amb Martí González.
Bon dia i bon dilluns, 18 de desembre del 2023. Avui a l'Enjoc tenim un programa carregadet, perquè hem d'explicar, evidentment, que el Barça li ha tocat, ja té rival per als vuitens de final de la Champions masculina. El Barça s'enfrontarà al Nàpols, explicarem tot el que ha passat en aquest sorteig. A més, us explicarem l'adeu de Jonathan Giralez, ho ha anunciat aquest mateix matí en roda de premsa, s'ha explicat els motius, ja no serà la temporada que ve l'entrenador del primer equip femení blaugrana. Veurem si acaba amb èxits també en aquesta temporada, que encara queda. I també parlarem de bàsquet i de l'adeu també de Laura Antoja. Per sorpresa, aquest matí l'Uni Girona ha anunciat que Laura Antoja ja no serà, deixa de ser l'entrenadora del primer equip de l'Uni Girona, de l'Espai Uni Girona, després de perdre, recordem, dissabte en partit de Lliga que va retransmetre la xarxa. Futbol, bàsquet i també molt motor amb les entrevistes i la presentació prèvia al Dakar a Isidre Esteve i Laia Sanz, dos dels pilots més representatius d'aquest esport, del Dakar, de casa nostra. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey! amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça s'enfrontarà al Nàpols als vuitens de final de la Champions masculina.
Doncs així és, perquè italians i catalans ja es van enfrontar en aquesta eliminatòria el 2020 i la temporada 21-22 a l'Europa League en les dues ocasions amb resultats favorables per als blaugranes. Aquests vuitens de final es disputaran entre el 13 i el 21 de febrer pel que fa als partits d'anada i entre el 5 i el 13 de març els de tornada.
El Nàpols, que ha quedat segon al grup del Real Madrid, recordem, i que s'enfrontarà al Madrid al Leipzig alemany.
Pel que fa a la resta d'emparellaments, el Porto s'enfrontarà a l'Arsenal, la Reial Societat al PSG de Luis Enrique i Dembélé, l'Atlètic de Madrid a l'Inter de Milà, el Dortmund al PSV a Eindhoven, el Bayern de Múnich a la Lazio i el Manchester City de Pep Guardiola al Copenhagen.
I l'altra notícia del matí en clau futbol és la no renovació de Jonathan Giraldez amb el primer equip femení del Barça quan acabi la temporada.
El tècnic gallec resident a Sant Cugat ho ha confirmat aquest matí en una roda de premsa en què s'ha mostrat molest amb la filtració a la premsa a finals de la setmana passada. Giraldez ha explicat que es tracta d'una decisió personal i d'un repte professional, que la volia comunicar amb temps al club i a les jugadores per centrar-se a partir d'ara en el que queda de temporada i que, tot i que no ha anunciat on, el seu futur serà fora d'Europa per no competir amb el Barça.
Segons apunten diversos mitjans, ja des de la setmana passada, Giraldez entrarà a partir de l'any que ve a la Lliga dels Estats Units. L'escoltarem en una estona. En un Barça que continua líder invicta en ple de victòries a la Lliga F.
Les blaugranes van guanyar per 0-2 a Tenerife amb gols d'Ansen i Walsh i mantenen 9 punts de marge sobre els equips perseguidors. D'altra banda, derrota per 0-2 del Llevant Les Planes davant el Real Madrid. Les de Sant Joan d'Espí fa 5 jornades que no guanyen, però continuen en la zona tranquil·la de la classificació.
Tornant a la categoria masculina, avui el Girona tanca la 17a jornada a la primera divisió amb l'objectiu de mantenir liderat.
Els gironins reben aquest vespre a l'Alavés amb la intenció de mantenir la bona línia que ha seguit l'equip fins ara. Michel té el dubte de l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov, amb molèsties musculars i la baixa segura del capità Stuani sancionat.
El Barça estarà pendent del resultat del Girona per no perdre més avantatge respecte al líder. Si guanyés el Girona seria a 10 punts ja del primer classificat, ja pensant en la jornada intersetmanal. Dimecres a Barça-Almeria per tancar l'any i dijous Betis-Girona.
També hi ha jornada intersetmanal a la segona divisió masculina. L'Espanyol buscarà tornar a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho al Burgos a casa al Stage Front Stadium demà a 9:45 de la nit.
A la primera federació masculina, el Nàstic li treu la plaça de play-off al Barça Atlètic.
Tercera victòria en 4 partits dels tarragonins, 0-2 a les Gaunes a Logroño amb doblet de Concha. El Nàstic aprofita així l'empat a 1 del Barça Atlètic davant la Pontferradina per treure-li la 5a plaça, ja en zona de play-off. Nova derrota al Sabadell, en aquest cas al camp de la Cultural Leonesa per 3-0. El conjunt arlequinat acabarà l'any en descens, a 8 punts de la salvació. El Cornellà va guanyar dissabte després de 5 jornades sense fer-ho al Lugo i es manté en zona tranquil·la, un Lugo que ha destituït Pedro Munitis, exentrenador, recordem-ho, del Sabadell.
I tant, dels arlequinats, que tampoc va massa bé. A la segona federació, l'Europa es fa fort al Nou Sardenya i contra el líder.
Els graciencs van passar per sobre del Lleida a la segona meitat amb un 3-0 i assumen 8 victòries en 8 partits com a local. Els lleidatans, això sí, continuen primers i l'Europa es referma a la tercera plaça, 4 del líder. El Badalona Futur va empatar a 2 al camp de l'Hèrcules, el segon classificat, i es manté quart. Triomf polèmic del Sant Andreu al camp del València Mestalla amb un gol fantasma que fins i tot el tècnic Xavi Molís va admetre que no havia entrat. Empat a 2 entre Terrassa i Manresa, que deixa els segarencs a 3 punts de la salvació, i els del Bages a 3 del descens. I tercer triomf de l'Espanyol B en 4 partits. 2-3 al camp del Cerdanyola, qui serveix per sortir de descens i deixa els verds en la plaça de play-out per la permanència.
I a tercera federació, encara en futbol, l'any acaba amb canvi de líder.
L'Hospitalet va guanyar 3-1 al Vilafranca i aprofita l'empat sense gols de l'Olot davant el Girona B per superar els garrotxins i situar-se primers amb un punt d'avantatge. La Muntanyesa és tercera gràcies al triomf per 0-3 a Castelldefels, la derrota del Reus Redis a la Ràpita i l'empat del Tona al Prat. A la zona baixa, Mollerussa, Rapitenca i Castelldefels ocupen places de descens.
En bàsquet, la notícia del dia és l'adeu de Laura Antoja, que deixa de ser entrenadora de l'Espar Unigirona.
Laura Antoja havia jugat al club des del 2009 fins al 2011 i també ha estat fisioterapeuta de l'equip durant una temporada. Antoja havia estat segona de Fred Julba i de Bernat Canut, i aquest curs havia agafat la batuta de primera entrenadora. El club li ha agraït la feina en un comunicat i ha anunciat una roda de premsa per aquesta tarda a les 4. El segon entrenador, Jordi Sargatal, serà l'encarregat de dirigir els pròxims entrenaments.
L'única va perdre dissabte, recordem, a Fontejau contra Movistar Estudiantes en un partit que va retransmetre la xarxa.
També va perdre ahir el Barça Sant Filipenc a casa 70-75 contra el Baxi Ferrol. En canvi, l'altre català de la Lliga Femenina, el Cadí La Seu, va guanyar dissabte al Jairis Murcià. el que ha comportat la destitució del tècnic gironí Eric Suris.
I en categoria masculina, el Barça va tornar a guanyar i després d'un petit sotrac amb tres derrotes consecutives, dues a l'ACB i una a l'Eurolliga, i les dues últimes al Palau.
Els blaugranes van reaccionar amb una bona victòria ahir de nou a casa contra un dels rivals més potents de la Lliga, el Baskonia, per 82 a 62. El triomf manté el Barça tercer a una victòria d'Unicaja i a tres del Real Madrid. També ahir, en el duel català, bona victòria de la Penya, que segueix amb bona ratxa a Fontejau contra el Bàsquet Girona. El Joventut continua amb la Copa entre Sella i Sella i a falta tres jornades perquè acabi la primera volta, ja és setè, empatat amb el sisè, Gran Canària, amb un triomf més que Tenerife, Girona, Baskonia i Manresa, que dissabte va perdre precisament contra els tinerfenys.
Ara en vol el Barça guanyar un nou títol per acabar l'any.
Els culers tornen a coronar-se campions, en aquest cas a la Copa d'Espanya, després de derrotar 31, volíem dir, a 28, al Logroño, la Rioja, a la final a Irún. És el 13è títol de Copa consecutiu del Barça, que no perd una final estatal des del 2010.
I un dia punt en pàdel, Brea i González i Paquito Navarro i Fede Chingoto guanyen el Master Final de Barcelona de rècord.
Brea i González són les darreres campiones de la història del circuit World Padel Tour. A partir d'ara, Premier Padel, dirigit per un fons d'inversió de capital qatarí organitzat al circuit mundial. En la final masculina, el sevillà Paquito Navarro i l'argentí Fede Chingoto, que no seguiran junts al curs vinent, han superat contra tot pronòstic el madrileny Ale Galán i el gaità Juan Lebrón, que defensaven títol. El darrer torneig del World Padel Tour serà recordat pel rècord d'espectadors de dissabte, amb una xifra impressionant, 15.779.
Dilluns 18 de desembre, 12 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. El Barça ja té rival pels vuitens de final de la Champions masculina, després de dos anys caient a la fase de grup. Recordem, els blaugranes tornen a les eliminatòries de la màxima competició continental i ho faran enfrontant-se al Nàpols, un equip amb qui ja han sent enfrontat en els últims anys. El 2020 ho van fer també en aquests vuitens de Champions i el 2022, recordem, a l'Europa League, també amb resultat favorable als blaugranes. Els partits d'anades d'aquestes eliminatòries de vuitens es jugaran els dies 13, 14 de, o 20 i 21 de febrer i es resoldran els dies 5 o 6 o 12 i 13 de març. El Barça, que té un partit oficial més abans que acabi l'any, serà dimecres a la tarda, aquest dimecres, a casa Montjuïc contra l'Almeria, l'actual QE a primera divisió. A tot això, aquest matí s'ha confirmat la notícia que ja apareixia en molts mitjans a finals de la setmana passada. Jonathan Giralez no renovarà amb el Barça i deixarà de ser l'entrenador del primer equip femení quan acabi la temporada. Serà el seu tercer curs dirigint la banqueta blaugrana després de formar part de l'estaf de Lluís Cortés i d'haver guanyat les dues Champions femenines de la història del club, el 2021 com a segon i el 2023, la temporada passada, a Eindhoven com a ja primer entrenador. Giralez ha assegurat sentir-se valorat al club i amb ganes de continuar. Diu que no s'ha buidat, però que ha decidit acceptar una oferta de fora d'Europa, això sí, per créixer nivell professional i també personal. Ha deixat clar que el més important no era la part econòmica.
Si només valorés els diners, m'hagués anat molt abans, perquè he rebut ofertes econòmiques superiors a les que tinc ara i la meva voluntat sempre ha estat el Barça. Valoro moltes més coses. Pot ser quan tingui 10, 15, 20 anys més valoraré altres coses, però amb la meva capacitat, marge de creixement, poso la balança totes les raons que he explicat i més enllà de l'econòmica, a nivell familiar, a nivell esportiu, a nivell d'inquietuds, a nivell de reptes, crec que hi ha coses que són molt importants més enllà de l'econòmica.
Giralez, que també s'ha mostrat molest amb la filtració de la setmana passada de la premsa, que no li ha permès complir amb els temps que tenia al cap per explicar la decisió al club i a les jugadores.
No, amb el club no, perquè no sé qui ho ha filtrat. Si ho sapigués, doncs sí. Sí que estic emprenyat que s'hagi filtrat, perquè el meu ordre, no, el meu cap, no surt una altra cosa que no sigui fer les coses de la manera que crec que són la millor per l'equip, per les jugadores i per l'estaf. Em va molestar, sí, però bueno, també el futbol són coses que a vegades passen i el que hem de fer és reaccionar, donar la cara, explicar les coses i si algun dia sé qui ha estat la persona, segurament que, bueno, ja està.
En qualsevol cas, ara el tècnic gallec demanava que no es parlés més d'ell i que l'important fossin els partits. I el que queda de temporada amb el Barça tampoc no s'ha volgut mullar sobre la persona que el pugui substituir i agrair la confiança als directius responsables de la secció i als directors esportius. El Barça que va guanyar ahir 0-2 a Tenerife i continua liderant invicta la Lliga F, que dijous trencarà l'any al Johan Cruyff contra el Rosengård en la quarta jornada de la fase de grup de la Champions femenina, on també ha fet de moment el ple de victòries. El Llevant Les Planes, per cert, va perdre 0-2 contra el Real Madrid, que el Real Madrid que és tercer i el Llevant Les Planes continua en zona tranquil·la aquesta de la Lliga F. I tornant a la categoria masculina, ara repassem com ha anat el cap de setmana per als catalans, però el líder de la primera masculina, el Girona, tanca aquest vespre la jornada 17, la penúltima de l'any, rebent a Montilivi a l'Alavés. El conjunt de Mitchell vol allargar la bona dinàmica després de la gran victòria de la setmana passada al camp del Barça i necessita guanyar per continuar líder, després del que Madrid superés ahir al Villarreal. La prèvia és a Televisió Girona, Luna Blanco.
Últim test de l'any 2023 a Montilivi. El Girona rep aquest vespre a partir de les 9 a l'Alavés, en l'últim partit de l'any dels gironins com a locals. Mitchell tindrà les baixes de Jángel Herrera, encara lesionat, d'Estuani sancionat i el dubte de Sigankov, fins a última hora per molèsties en l'últim entrenament. Després de la victòria en el darrer partit a Montjuïc contra el Barça i de recuperar el liderat, el Girona vol donar una nova alegria a l'afició que els permeti dormir una nova jornada al capdavant de la classificació de primera divisió. En la prèvia, l'entrenador Mitchell Sánchez avisa del perill dels vitorians i sap que, tot i partir dels favorits, serà un partit amb moltes dificultats, si el seu equip no és capaç d'oferir la seva millor versió.
Bueno, entenc que la gent pense que és un partit diferent al Barça, clar que sí, per la repercussió, però és un partit molt difícil per nosaltres i jo ho tenc clar i els jugadors en les imatges que hem posat han vist que és un partit molt, molt, molt complicat i molt difícil i estic convençut que necessitem la millor versió perquè si no serà impossible guanyar i la nostra exigència és fer les coses bé per ser cada dia millors.
Avui veurem, doncs, el darrer partit de l'any a Montilivi, en un 2023 de somni que l'afició desitjaria que no s'acabés mai.
Més futbol. Demà comença la jornada ja a primera divisió i també a segona. A segona, com dèiem, l'Espanyol rep demà el Burgos per tornar a guanyar després de tres jornades i tornar a acostar-se a les posicions capdavanteres. A primera federació masculina, el Sabadell torna a perdre. Ja té la permanència a 8 punts. El conjunt laquinat va tancar l'any caient clarament a Lleó contra la Cultural Leonesa per 3-0 ahir i es complica encara més la vida per mantenir-se a la categoria. Pel que fa als altres catalans, el Barça Atlètic va empatar el Johan contra la Ponferradina i surt de la zona de play-off, que ara té a un punt i que ocupa el Nàstic, que va acabar l'any amb una important victòria a les Gaunes per 0-2. El Cornellà, que va guanyar dissabte al Lugo, a Palamós, es manté a mitja taula. I a segona federació, l'Europa continua inexplorable a la Sardenya i ahir va guanyar per un contundent 3-0 el líder, el Lleida Esportiu, en el partit que va retransmetre la xarxa. La crònica des de UOU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sempre s'ha dit que quan arriben aturades enmig de les competicions, estiguin provocades pel motiu que sigui, els equips volen enfilar-les havent sumat una victòria en la darrera jornada que disputen. No ho va aconseguir el Lleida Esportiu aquest diumenge, després de veure superat per l'Europa el Nou Sardenya en el que era el darrer partit del 2023 i l'últim abans de la pràcticament setmana i mitja de descans que tindran els d'Àngel Viadero. El porter blau, Iñaki Álvarez, parlava així d'aquesta aturada per Nadal.
Irnos ahora unos días y desconectar y irnos a nuestras casas y ver a nuestras familias, creo que va a ser positivo, aunque bueno, no es la mejor manera de irnos a casa en estas fiestas, pero nos va a venir bien y la verdad que ahora en el vestuario estábamos todos ya con muchas ganas de que llegue el día 7.
Per un dels més respectats dins i fora del vestidor de Lleida Esportiu, Joan Campins, el reset que faran mental i físic aquests dies els jugadors de l'equip lleidatà serà beneficiós pel que li depara al llarg del 2024.
Totalment. Això no treu l'objectiu que és el nostre, que és el dia a dia, el partit a partit, un tòpic, però és una realitat. Òbviament, un bon marxar de vacacions, amb més bones sensacions, però, hòstia, és que això és molt llarg. Això és molt llarg, ara tornarem a casa i seguim, i no queda altre. I a l'afició dir-li que moltes gràcies pel suport, i que sobretot això seguís d'Estats Units i cap endavant.
El primer plat del 2024 en serà un de potent. Al Camp d'Esports, el dia 7 de gener, Lleida Esportiu rebrà la visita de l'Hèrcules. Primer contra segon, a partir del dia 27 de desembre, començaran a preparar aquesta important cita.
Gràcies, Sergi. L'Europa és tercer a 4 punts de líder i a 2 de l'Hèrcules, que és segon, i que ahir va empatar a 2 contra el Badalona Futur, que continua continua quart. I cinquè es manté el Sant Andreu, que va superar a domicili per, en polèmica per la mínima el València-Mestalla i continua la part alta. Finalment, un parell de resultats de duels catalans, també ahir, en aquest grup 3 de segona federació. Victòria de l'Espanyol B al camp de la Cerdanyola a 2-3, que deixa el filial Perico fora del descens, i els vallesans a la passada play-out. I empat a 2 entre Terrassa i Manresa. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Sí, malgrat que l'equip continua sense guanyar fora de casa, recordem, només una victòria a domicili en tota la temporada. L'empat d'ahir és bastant valuós perquè el partit s'havia complicat i molt. Els manresans no van estar bé a la primera part i van millorar molt a la segona, tot i que van començar guanyant el partit. Després el Terrassa va remuntar el 1-0 inicial i Javi López, jugador del Manresa, centre, davanter centre del Manresa, va salvar un punt amb l'empat a 2 minuts al final. El tècnic Xavi Coromines estava satisfet pel segon temps de l'equip, però no pel primer.
Ha sigut una bona primera part, sí que ha sigut bona del Terrassa, i llavors el descans hem canviat. Hem canviat tant d'estructura com jugadors de posició i crec que la segona part sí que ens hem imposat, hem merescut l'empat i potser alguna cosa més i molt content amb la segona part. Però bueno, sí que la primera no estic content i s'ha de millorar i jo el màxim responsable per aquesta situació. Però felicitar els jugadors perquè sempre ho han intentat, et donen tot i han cregut fins al final.
Els blanquivermells d'aquesta manera tanquen el 2023 en 8a posició a la taula classificatòria.
En bàsquet, la notícia del dia és l'adeu de Laura Antoja, que deixa de ser l'entrenadora de l'Esperoni Girona. Ho ha anunciat per sorpresa el club aquest mateix matí, convocant a més una roda de premsa per aquesta tarda, a les 4, amb la mateixa Antoja i la directora esportiva Laia Palau per explicar-ho. Demà, evidentment, escoltarem Antoja i veurem qui dirigirà l'equip a partir d'ara. De moment, fins ara, segon entrenador, Jordi Sargatal, serà l'encarregat de fer-ho en les properes sessions d'entrenament. L'únic que va perdre dissabte a Fontejau contra el Movistar Estudiantes, en un partit que va retransmetre, recordem, la xarxa, i també va perdre ahir el Barça-Sant Feliueng a casa, 70-75 contra el Baxi Ferrol. En canvi, l'altre català de la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, va guanyar dissabte el Jairis Murcià, el que ha comportat la destitució del tècnic gironí Eric Surís. I en categoria masculina, el Barça va tornar a guanyar i després d'un petit sotrac amb 3 derrotes consecutives, 2 a l'ACB i 1 a l'Eurolliga, i les dues últimes al Palau. Els blaugranes van reaccionar amb una bona victòria ahir, de nou a casa, contra un dels rivals més potents de la Lliga, el Baskonia, per 82-62. Així ho valorava el tècnic Roger Grimau.
No sé si hauria de ser normal o no, però amb tants de partits i tanta càrrega i tanta història, pot ser que tinguis moments de baixón, que malauradament a nosaltres aquesta setmana, aquests 8 dies, ens ha coincidit amb molts partits i ens faltava una miqueta. Parlàvem molt que en atac més o menys ho teníem, però en defensa ens ha costat i avui la veritat és que ha sigut de xapó des del primer minut. Tal com veníem i aquest inici, doncs, la demostració que han fet els jugadors a pista ha sigut molt important de les ganes que tenien de tornar a demostrar una miqueta la imatge que teníem.
El triomf que manté el Barça tercer, amb una victòria, a una victòria d'Unicaja i a 3 del Madrid, i que és líder. I també ahir, en el duel català, bona victòria de la Penya, que segueix en bona ratxa a Fontejau contra el Bàsquet Girona. El Joventut continua amb la Copa entre Sella i Sella, i a falta de 3 jornades perquè acabi la primera volta, ja és 7è empatat amb el 6è, el Gran Canària, i hi ha un triomf més que Tenerife, Girona, Baskonia i Manresa, que dissabte va perdre precisament contra els tinerfenys. I un últim punt de bàsquet, el Club Bàsquet Valls acomiada l'any a la Lliga EVA amb una soferta victòria després de 2 pròrrogues a la pista del Salt per 87-92. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
El maig entre gironins i vallencs va tenir 2 primers períodes igualats amb un conjunt local que semblava voler prendre la iniciativa després de col·locar-se amb un parcial de 43-34 abans del descans. A la represa, els blancs i vermells van disposar d'un marge de millora i van forçar la pròrroga després d'imposar-se 12-34 a l'últim quart. El temps extra va ser d'allò més intens amb una primera pròrroga d'empat a 10, mentre que la segona de 3-8 va donar als de l'alt camp la victòria desitjada. Al final del partit, el tècnic del CE Valls, Víctor Neila, va destacar la exigència d'un rival que no semblava de la part baixa.
Una victòria important en una pista complicada, tot i el que diu la classificació, el Salt és un bon equip, amb jugadors molt joves, molt físics i molt intensos, que bueno, estan competint bé però no estan traient resultats. No?
El CE Valls tanca el 2023 en tercera posició de la taula classificatòria amb 9 victòries i 3 derrotes. El primer examen del 2024 serà el 7 de gener, davant el Mollet, segon classificat amb un partit menys, amb 10 victòries i una derrota.
I abans d'acabar, un apunt en handbol. El Barça va tornar a guanyar ahir a Irún un títol estatal, un nou títol estatal, en aquest cas la Copa d'Espanya, de nova creació, competició que s'estrenava aquest any i que finalment es va poder jugar, tot i el conflicte entre la Federació Espanyola i la Sobal. Finalment, com dèiem, els blaugranes van fer la feina per tancar l'any i just abans de l'aturada per seleccions, després de guanyar dissabte al Granollers a les semifinals i de superar ahir al Logroño 31-28 a la final. Escoltem el tècnic Carlos Ortega.
Creo que hemos acabado de manera brillante ante un grandísimo rival que ha jugado buen balonmano, que nos ha puesto las cosas difíciles. Hemos llevado siempre la iniciativa, pero y ellos la verdad que han apretado al final y bueno, se han acercado al marcador, pero creo que el partido está totalmente controlado. Cierto es que la distancia final ha sido solo de 3 goles, ¿no? Principio de temporada con las bajas y sobre todo la lesión de Dome, que fue un golpe duro para el equipo, nos ha hecho un poco reinventarnos y demás, y hay que estar muy satisfecho de esa primera vuelta realizada y a descansar ahora.
El Barça que no perd una final estatal des del 2010, va ser contra el Ciudad Real de Talandu Ceballe, i que tanca l'any amb un nou títol just abans, com dèiem, de les vacances nadalenques i de l'aturada per les competicions internacionals. Oh, what a feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, i fins aquí l'enjoc d'aquest dilluns atrafegat de matí amb rival pel Barça a la Champions, recordem, masculina. Jugarà contra el Nàpols als vuitens de final. L'adeu de Jonathan Giraldez, a final de temporada això sí, però ja confirmat pel mateix entrenador en roda de premsa. L'adeu de Laura Antoja com a entrenadora de l'Uni Girona. I, com dèiem, molta teca més aquí a l'enjoc de dilluns, evidentment en tota la ressaca del cap de setmana. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900-111-300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... Well, get out of that bed, wash your face and hands. És la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley al 1956 i aleshores se li deia rock and roll. Per què? Doncs tot això i molt més... La música i les seves històries... Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out of.
Bon dia i bon dilluns, 18 de desembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 18 de desembre, molta teca per explicar. El Barça ja té rival per als vuitens de final de la Champions masculina de futbol. Serà el Nàpols. Repassem tot seguit els emparellaments i també escoltarem a Jonathan Giraldez, que aquest mateix matí ha explicat els motius per no renovar amb el Barça quan acabi aquesta temporada, amb el primer equip femení del Barça, després de tres temporades i de dues Champions, una com a segon entrenador i una com a primer entrenador. Giraldez, que, com dèiem, no seguirà, sí que acabarà la temporada. Qui no seguirà és Laura Antoja, tampoc, a l'Uni Girona, que ja ha deixat de ser entrenador de l'Uni. Aquesta tarda a les 4 ho explicarà en roda de premsa. A més, parlarem molt de motor i del Rally Dakar amb dos dels pilots més destacats a casa nostra, Laia Sanz i Isidre Esteve. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça s'enfrontarà al Nàpols als vuitens de final de la Champions masculina.
Doncs així és, perquè italians i catalans ja es van enfrontar en aquesta eliminatòria el 2020, recordem-ho, i la temporada 21-22 a l'Europa League, en les dues ocasions amb resultats favorables per als blaugranes. Aquests vuitens de final es disputaran entre el 13 i el 21 de febrer pel que fa als partits d'anada, i entre el 5 i el 13 de març els de tornada.
El Nàpols, que va quedar segon, recordem, el grup del Real Madrid, un Madrid que s'enfrontarà al Leipzig alemany.
Pel que fa a la resta d'emparellaments, el Porto s'enfrontarà a l'Arsenal, la Real Societat, al PSG de Luis Enrique Dembélé, l'Atlètic de Madrid a l'Inter de Milà, el Dortmund al PSV Eindhoven, el Bayern de Múnich a l'Lazio i el Manchester City de Pep Guardiola al Copenhagen.
I l'altra notícia en clau futbol del matí és la no renovació del Jonathan Giraldez amb el primer equip femení del Barça quan acabi la temporada.
El tècnic gallec ho ha confirmat aquest matí en una roda de premsa en què s'ha mostrat molest amb la filtració a la premsa a finals de la setmana passada. Giraldez ha explicat que es tracta d'una decisió personal i d'un repte professional, que la volia comunicar amb temps al club i a les jugadores per centrar-se a partir d'ara en el que resta de temporada, i que, tot i que no ha anunciat on, el seu futur serà fora d'Europa, per no competir, òbviament, amb el Barça.
Segons apunten diversos mitjans, Giraldez entrarà a partir de l'any que ve a la Lliga dels Estats Units. L'escoltarem en una estona. Un Barça que continua líder invicta, en ple de victòries a la Lliga F.
Les blaugranes van guanyar per 0-2 a Tenerife amb gols de Hansen i Walls, i mantenen 9 punts de marge sobre els equips perseguidors. D'altra banda, derrota per 0-2 del Llevant Les Planes davant el Real Madrid. Les de Sant Joan d'Espí fa 5 jornades que no guanyen, però continuen en la zona tranquil·la de la classificació.
Tornant a la categoria masculina, avui el Girona tanca la 17a jornada de la primera divisió amb l'objectiu de mantenir liderat.
Els gironins reben aquest vespre a l'Alavés amb la intenció de mantenir la bona línia, la bona dinàmica que ha seguit l'equip fins ara. Mitchell té el dubte de l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov, amb molèsties musculars i la baixa segura del capità Estuani sancionat.
El Barça estarà pendent del resultat del Girona per no perdre més avantatge respecte a l'Ira després de l'empat a Mestalla, ja pensant en la jornada intersetmanal dimecres Barça-Almeria i dijous Betis-Girona.
També hi ha jornada intersetmanal a segona divisió masculina. L'Espanyol buscarà tornar a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho al Burgos, a casa, a l'Stage From Stadium, demà a 2:15 de la nit.
A primera federació masculina, el Nàstic li treu la plaça de play-off al Barça Atlètic.
Tercera victòria en 4 partits dels tarragonins, 0-2 a les Gaunes, a Logronyo, amb doblet de Concha. El Nàstic aprofita així l'empat a un del Barça Atlètic davant la Pontferradina per treure-hi la 5a plaça, ja en zona de play-off. Nova derrota del Sabadell, en aquest cas al camp de la Cultural Leonesa, per 3-0. El conjunt arlequinat acabarà l'any en descens a 8 punts de la salvació. El Cornellà B va guanyar dissabte, després de 5 jornades sense fer-ho, 1-0 davant del Lugo, i es manté en zona tranquil·la.
A la segona federació, el grup 3, el grup català, l'Europa es fa fort, el Nou Sardenya contra el líder.
Els graciencs van passar per sobre del Lleida amb un 3-0 i ja sumen 8 victòries en 8 partits com a local. Els lleidatans, això sí, continuen primers i l'Europa referma en la tercera plaça, a 4 punts del líder. El Badalona Futur va empatar a 2 al camp de l'Hèrcules, al segon, i es manté quart. Triomf polèmic del Sant Andreu al camp del València Mestalla amb un gol fantasma que fins i tot el tècnic Xavi Molís va admetre que no havia entrat. Empat a 2 entre Terrassa i Manresa, que deixa els agarencs a 3 punts de la salvació i els del Bages a 3 del descens. I tercer triomf de l'Espanyol B en 4 partits, 2 a 3 al camp del Cerdanyola, que li serveix per sortir del descens i deixa els verds en plaça de play-out de permanència.
I un últim punt de futbol, a la tercera federació masculina l'any acaba amb canvi de líder, el grup 5.
L'Hospitalet va guanyar 3-1 al Vilafranca i aprofita l'empat sense gols de l'Olot davant el Girona B per superar els garrotxins i situar-se primers amb un punt més. La Muntanyesa és tercera gràcies al triomf contundent per 0-3 a Castelldefels, la derrota del Reus Redis a la Ràpita i l'empat del Tona al Prat. A la zona baixa, Mollerussa, Rapitenca i Castelldefels ocupen places de descens.
En bàsquet, la notícia del dia és l'adeu de Laura Antoja, que deixa de ser entrenadora de l'Espart Unic Girona.
Laura Antoja havia jugat al club des del 2009 fins al 2011 i també ha estat fisioterapeuta de l'equip durant una temporada. Antoja havia estat segona d'Alfred Julba i de Bernat Canut, i aquest curs havia agafat la batuta de primera entrenadora. El club li ha agraït la feina en un comunicat i ha anunciat una roda de premsa per aquesta tarda a les 4. El segon entrenador, Jordi Sargatal, serà l'encarregat de dirigir els propers entrenaments.
L'únic que va perdre dissabte a Fontajau contra Movistar Estudiantes, un partit que va retransmetre la xarxa.
També va perdre ahir el Barça Sant Feliuenc a casa 70-75 contra el Baxi Ferrol. En canvi, l'altre català de la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, va guanyar dissabte el Jairis Murcià, el que ha comportat la destitució del tècnic gironí Eric Suris.
En categoria masculina, el Barça va tornar a guanyar ahir després d'un partit d'un petit sotrac amb 3 derrotes consecutives, 2 a la CB i 1 a l'Eurolliga i les dues últimes al Palau.
Els blaugranes van reaccionar amb una bona victòria ahir de nou a casa contra un dels rivals més potents de la Lliga, el Baskonia, per 82-62. El triomf manté el Barça tercer a una victòria d'Unicaja i a 3 del Real Madrid. També ahir, en duel català, bona victòria de la penya, que segueix amb bona ratxa, a Fontajau contra el Bàsquet Girona. El Joventut continua amb la copa entre Sella i Sella i a falta 3 jornades perquè acabi la primera volta, ja és setè, empatat amb el sisè, Gran Canària, i amb un triomf més que Tenerife, Girona, Baskonia i Manresa, que dissabte va perdre precisament contra els tinerfenys.
En handbol, el Barça guanya un nou títol per acabar l'any.
Els culers tornen a coronar-se campions, en aquest cas de la Copa d'Espanya, després de derrotar 31-28 el Logroño a la Rioja a la final disputada a Irún. És el 13è títol de Copa consecutiu del Barça, que no perd, atenció, una final estatal des del 2010.
I un últim punt, en pàdel, Delfina Brea i Bea González i Paquito Navarro i Fede Chingoto guanyen el Master Final de Barcelona, de rècord.
Doncs així és, perquè Brea i González són les darreres campions de la història del circuit World Padel Tour. A partir d'ara, Premier Padel, dirigit per un fons d'inversió de capital qatarí, organitzat que organitzarà el circuit mundial. A la final masculina, el sevillà Paquito Navarro i l'argentí Fede Chingoto, que no seguiran junts al curs vinent, han superat contra tot pronòstic el madrileny Ale Galant i el gadità Juan Lebrón, que defensaven títol. El darrer torneig del World Padel Tour serà recordat pel rècord d'espectadors de dissabte, una xifra màgica, 15.779 espectadors.
Dilluns 18 de desembre, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça ja té rival per als vuitens de final de la Champions masculina. Després de 2 anys caient a la fase de grups, els blaugranes tornen a les eliminatòries de la màxima competició continental i ho faran enfrontant-se al Nàpols italià. Els partits d'anada d'aquestes eliminatòries es jugaran els dies 13, 14 i 20 i 21 de febrer. L'anada, recordem, a Itàlia, Nàpols, i els resultaran els dies 5 i 6 i 12 i 13 de març amb la tornada en aquest cas a Montjuïc a l'estadi Lluís Companys. El Barça que té un partit oficial més abans que acabi l'any serà dimecres a la tarda, d'aquí 2 dies, a casa Montjuïc contra l'Almeria, l'actual QE de primera divisió amb la necessitat de guanyar. A tot això que el matí s'ha fet oficial, s'ha confirmat la notícia que ja apareixia en molts mitjans la setmana passada. Jonathan Giraldez no renovarà amb el Barça i deixarà de ser l'entrenador del primer equip femení quan acabi la temporada. Serà el seu tercer curs dirigint la banqueta blaugrana, després de formar part de l'estaf de Lluís Cortés i d'haver guanyat les dues Champions finals de femenines de la història del club, la 2021 com a segon i la 2023 la temporada passada ja com a primer entrenador a Eindhoven. Quilalde ha assegurat sentir-se valorat al club i amb ganes de continuar, diu que no s'ha buidat, però que ha decidit acceptar una oferta de fora d'Europa, això sí, per créixer a nivell professional i també personal. Ha deixat clar que el més important no era la part econòmica.
Si només valorés els diners, m'hagués anat molt abans, perquè he rebut ofertes econòmiques superiors a les que tinc ara i la meva voluntat sempre ha estat el Barça, valoro moltes més coses. Pot ser quan tingui 10, 15, 20 anys més valoraré altres coses, però amb la meva capacitat, marge de creixement, poso la balança totes les raons que he explicat i més enllà de l'econòmica, a nivell familiar, a nivell esportiu, a nivell d'inquietuds, a nivell de reptes, crec que hi ha coses que són molt importants més enllà de l'econòmica.
Giraldi, que també s'ha mostrat molest la filtració de la setmana passada que no li ha permès complir amb els temps que tenia al cap l'explicació per explicar la decisió al club i a les jugadores. En qualsevol cas, el tècnic demana que no es parli més d'ell i que l'important fossin els partits que queden i la temporada que li queda al Barça. El Barça que va guanyar ahir 0-2 a Tenerife i continua líder invicta a la Lliga F en ple de victòries, i dijous tancarà l'any el Johan Cruyff contra el Rosengård en la quarta jornada de la fase de grups de la Champions, on també de moment ha fet el ple de victòries. També en aquesta Lliga F, ahir derrota de Llevant les Planes 0-2 contra el Real Madrid. I tornant a la categoria masculina, ara repassem com els han anat els catalans el cap de setmana, però el líder de primera, el Girona, tanca aquest vespre la jornada 17, la penúltima de l'any, rebent a Montilivi a l'Alavés. El conjunt de Michel vol allargar la bona dinàmica després de la gran victòria de la setmana passada contra el Barça i necessita guanyar per continuar líder després que el Madrid superés ahir el Villarreal. El tècnic madrileny explicava a la prèvia que el partit d'aquest vespre serà tan o més difícil que el del Barça.
Per nosaltres també és un repte guanyar a l'Alavés. És un partit molt difícil, no entenc. Bueno, entenc que la gent pense que és un partit diferent al Barça, clar que sí, per la repercussió, però és un partit molt difícil per nosaltres i jo ho tinc clar i estic convençut que necessitem la millor versió, perquè si no serà impossible guanyar. I si per a l'Alavés és un partit important, per nosaltres més, perquè volíem continuar líderes i volíem continuar fent les coses bé. La nostra exigència és fer les coses bé per ser cada dia millors.
El Girona que té el dubte de Víctor Sigankov amb molèsties musculars i la baixa del capità Cristian Estuani sancionat. Aquest Girona a la vez a les 9 de la nit a Montilivi, amb una victòria als blanquivermells, es tornarien a situar líders en solitari amb 2 punts més que el Madrid i a 9 ja a 10 ja del Barça, que recordem que va empatar dissabte a Mestalla. I quan encara no ha acabat la 17a jornada, ja afrontem la 18, l'última de l'any, que comença demà. El Barça rep dimecres a Montjuïc a l'Almeria, mentre que el Girona tornarà a jugar dijous a Sevilla al camp del Betis. Encara en futbol, a la primera federació masculina, el Sabadell torna a perdre, ja té la permanència a 8 punts. El conjunt arnaquinat va caure clarament a Lleó contra la Cultural Leonesa per 3-0 i es complica encara més la vida per mantenir-se a la categoria. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Passada la mitja hora de joc, Adrián Ortolà va estavellar la pilota al cap d'Àlex Gualda en una sortida des del darrere i Guillermo ho va aprofitar per aplanar el camí pels de Raúl Llona. En roda de premsa, el tècnic Òscar Cano sortia en defensa del seu porter, que havia estat a punt de ser baixa per un procés febril.
Tampoco podemos personalizar, ¿no?, un resultado, ¿no?, porque también es un error individual que Vladi se quede solo delante del portero y no la meta. También es un error individual que hemos tenido un par de veces en la frontal del área, tiros francos, creo que uno ha sido Beitia y otro Moyano y no hemos acabado tirando a portería. Es decir, es que esto es un juego de aciertos y de errores y Ortolá nos da muchísimo con el pie. Y en esta ocasión, pues bueno, fíjate, yo creo que era de las pocas veces que ha querido jugar en largo. Y precisamente por querer a lo mejor jugar en largo se ha quedado el balón corto, o por lo menos no ha ganado la altura el balón que pensaba que iba a ganar.
A la segona meitat el Sabadell es va anar espacint com la boira que cobria el Reino de León i la Cultu va aprofitar per sentenciar en el tram final per mitjà de Kevin Pressa i Berto. L'equip ja es troba de vacances i tornarà als entrenaments el dia de Sant Esteve al vespre per començar a preparar el primer partit del 2024 que tindrà lloc el 2 de gener a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta contra el Tarazona.
Gràcies, Pau. Pel que fa als altres catalans, el Barça Atlètic va empatar el Johan contra la Ponferradina i surt de la zona de play-off, que ara té a un punt i que ocupa el Nàstic, que va acabar l'any amb una important victòria a les Gaunes per 0-2. El Cornellà va guanyar dissabte al Lugo, a Palamós, i es manté a mitja taula. I a segona federació, l'Europa continua inexponable al Nou Sardenya i ahir va guanyar per un contundent 3-0 el líder, el Lleida Esportiu, en el partidàs que va retransmetre la xarxa. El conjunt de Gràcia és tercer a 4 punts del Lleida i a 2 de l'Hèrcules, que és segon i que ahir va empatar a 2 contra la Nola Futur, que continua quart. I cinquè es manté el Sant Andreu, que va superar ahir a domicili per la mínima el València Mestalla i continua a la part alta. Finalment, un parell de duels catalans també en aquest grup 3 de segona federació. Victòria de l'Espanyol B al camp camp del Cerdanyola per 2-3, que deixa el filial Pericú fora del descens i els vallesans a la plaça de play-out, i empatadors entre Terrassa i Manresa, Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Es torna a repetir la mateixa història. El Terrassa Futbol Club deixa escapar la victòria a casa davant el Manresa. Un partit on el conjunt agarenc va haver de donar la volta al marcador després de que el conjunt visitant s'avancés al marcador amb gols de Pau Salvans i de Jofre, però a falta de 5 minuts, Tom Diguarà, jugador del Sant Cristóbal, ara a les files del Manresa, marcava l'empat a 2 que seria definitiu. I 2-2 i gràcies, perquè fins i tot el conjunt de Xavi Corominas va poder aconseguir el gol de la victòria. Tercer empat consecutiu del Terrassa Futbol Club a 2 a casa, on només l'equip de Xus Trujillo ha estat capaç de guanyar a l'Andratx. La resta, empats i derrotes, que deixen el Terrassa ara mateix a 3 punts de la zona de salvació i amb un mercat d'hivern per davant en aquesta aturada on s'esperen canvis importants. I és que des de l'arribada de Xus Trujillo, el conjunt agarenc va experimentar una petita millora que en les darreres jornades l'ha fet tornar al punt de sortida. Tot i que els números són millors que amb Gerard Garrido, el conjunt agarenc no ha sortit de la zona de descens i està pagant molt car les segones parts. I és que el Terrassa és capaç de lo millor i de lo pitjor. I de moment el Terrassa està mostrant aquestes dues cares. Hem vist la cara bona en les primeres parts i en els partits de la Copa del Rei davant l'Alavés i l'Albacete, i les pitjors cares amb derrotes al camp de l'Atlético Saguntino o del Cuel Anuncia.
Gràcies, Miqui. I a tercera federació, al grup 5 tenim canvi de líder. La victòria de l'Hospi 3-1 contra el Vilafranca i l'empat a 0 de l'Olot a casa contra el Girona B fa que els ibarencs acabin l'any amb la primera posició, que dona el bitllet directe d'ascens a segona federació. A aquesta crònica de l'Olot 0, Girona B 0, des de l'Olot FM, David Planella.
Els números deien que jugava contra el desè classificat, però la realitat va ser que l'Olot es va trobar amb el millor equip que ha passat fins ara per l'estadi municipal. El Girona B li va robar la pilota i va fer mèrits per marcar, però sempre va topar amb Mourin. El porter de l'Olot va destacar amb diverses intervencions de mèrit que van mantenir en vida l'equip i al final, amb 0-0 al marcador, els olotins es van abocar a l'atac a la recerca d'un gol que no va arribar. Malgrat això, el tècnic, Pedro Dòlera, dona per bo l'empat.
Vist el partit, ells també han tingut les seves ocasions, amb la qual cosa, el públic jo crec que s'ha anat molt content, perquè ha vist un partit d'anar i tornar, d'ocasions, dos equips que no especulaven, que no han vingut a tancar-se, que han vingut a guanyar, i avui aquí era lo que havia. Els porters també han estat bé per no concedir cap gol, i això el futbol també marca.
El partit no va poder començar més malament. Al minut 5 i en la primera arribada de l'Olot a l'àrea del Girona B, Arnau Forés es va trencar la clavícula en xocar amb el porter visitant i caure a terra. A la banqueta, Dòlera va haver de fer el primer canvi, va entrar Mainau, i al camp l'Olot no es va sentir còmode. El filial gironí, amb més pilota, va fer intervenir Mourin amb dos xuts d'Almena i d'Almansa i va marcar un gol anul·lat per fora de joc de Wadi. Els olotins ho van intentar amb un parell de xuts de Marc Mas i amb un de Mainau, però no van acabar de funcionar, i encara menys a l'inici de la segona meitat, quan el Girona va sortir amb força i va construir fins a 5 ocasions de gol en només 11 minuts. Els canvis, sobretot les entrades de Terme i de Manzano, van reforçar l'Olot i l'equip garrotxí va acabar, això sí, millor el partit. Lucas va salvar els intents de Terme i de Marc Mas, els més clars per fer el gol de la victòria.
En motor, el 5 de gener comença una nova edició del Rally Dakar a l'Aràbia Saudita, i avui la marca KH7 ha presentat dos dels seus pilots, dos dels catalans amb més història en aquesta gran cita, una de les més dures del món, Isidre Esteve, que farà, combatirà el seu 19è Rally Dakar, atenció, i Laia Sanz, que correrà el seu tercer, en aquest cas en cotxes. Ara mateix la tenim amb el nostre company Joan Barberà. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí, des del restaurant El Nacional de Barcelona, un lloc entranyable, curiós, bonic, nadalenc, i on avui és un dia especial perquè pilots destacadíssims de l'àmbit català, estatal, europeu i mundial, com la Laia Sanz i l'Isidre Esteve, doncs fan el seu media day. Laia Sanz, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Un dia xulo, de fred, i un lloc bonic, entranyable, adornat per l'època que és de les festes nadalenques, i que és agradable. Hi ha poc soroll, hi ha pau, hi ha tranquil·litat. Molt diferent el que viuràs en el teu 14è Dakar.
Sí, 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 i ja és típic, no?, amb KH7 fer aquest media day. La veritat que és xulo passar el dia amb altres companys de l'equip, diguem, amb l'Isidre, tota la colla del camió, És xulo, no? I fer una mica ajuntar-nos a aquest previ a Nadal i bé, i ara ja queda molt poquet per marxar cap allà.
14è Dakar, Déu-n'hi-do. 3er en cotxes, amb nous reptes, amb nous objectius, amb ganes de dir, ostres, aquest pot ser el meu Dakar en cotxes després de l'experiència del 2023.
Sí, és diferent, esperem. Sí que és veritat que l'any passat va ser un any molt complicat, que ens vam quedar amb un mal sabor de boca. No vam poder fer pràcticament cap dia net, sempre vam tenir algun problema, i realment tenim, tant el Gerri com jo, moltes ganes de poder anar allà, de poder fer... És això el que deia abans, no? Que no pensem tant en un resultat, sinó pensem en poder fer tapes netes, en poder demostrar, doncs, crec que el nostre ritme, i poder disfrutar, perquè l'any passat van haver-hi pocs moments de disfrutar.
Creus que cada vegada se't demana més, o tu mateixa cada vegada et demanes més, perquè et diuen, ostres, a veure si pots estar al top 10, a veure si estàs ja en les primeres posicions en cotxes?
Soc jo mateixa, sempre he sigut així, no? Jo crec que si no estaria on soc, i soc molt inconformista. També hem de ser realistes, al final anem a lluitar amb un 4x2, que amb els Teo Plus, doncs, és veritat que estem un pas per sota en quant a mitjans, però, ostres, òbviament el que volem és fer-ho bé, ser competitius, lluitar amb la nostra categoria, i crec que més que també intentar deixar el màxim possible de Teo Plus enrere. Òbviament tinc ganes de cada any millorar, i era així amb la moto i també sóc així amb el cotxe, no? Perquè l'objectiu a llarg plaç és acabar corrent amb un Teo Plus per veure realment, doncs, on puc arribar. I bé, jo crec que al final cada any hem fet passets. El primer any, doncs, vam tenir un molt bon cotxe per anar a fer el que fèiem, que era agafar experiència i acabar el Dakar. L'any passat el cotxe, quan podíem córrer, anava bé, però sí, és veritat que vam tenir molts problemes, i aquest any hem donat un passet endavant en quant a la part tècnica, el cotxe. Per tant, esperem poder lluir-nos alguna etapa, no? Perquè al final no hi ha més, no? Hem de córrer, hem de fer-ho bé, i en tenim moltes ganes.
Cotxe nou, equip 100% femení, ets una referent de l'esport femení. Ara parlem molt del Barça de futbol femení, però tu portes molts anys picant pedra i sent una referent de l'esport femení, però de l'esport.
Sí que és veritat, no? Que ara aquest boom del futbol femení, que al final crec que és positiu, perquè fa arribar aquest missatge de que les noies poden ser competitives, però també és veritat que l'esport femení sembla que hagi començat a existir ara, no? Jo crec que l'esport femení fa molts anys que existeix, només cal veure grans esportistes que hi ha hagut aquí al país, i al meu cas, no? També de poder-me barallar no només amb les noies, sinó ser competitiva amb els nois al Dakar. Llavors, jo crec que sí, que som moltes que hem lluitat molt, que hem sigut pioneres, i que fa molts anys que piquem pedra.
Un parell de qüestions més ja per acabar. Estem conversant amb Laia Sanz en el restaurant El Nacional de Barcelona. Si mires el casc, si mires el nou cotxe, si mires tot el que t'ajuda a nivell publicitari, les diferents marques, l'esforç que fa des de fa molts anys CAC7 en el món del motor, i veus aquesta fotografia que tens al darrere tan bonica, què penses?
Doncs només em venen amb agraïment, no? Al final, sense ells no podria haver fet tot el que he fet. És molt fàcil, no?, quan guanyes títols, però per poder guanyar títols necessites el recolzament de marques, i ells han estat amb mi des del primer Dakar, i la veritat que s'agraeix molt, no? No només han estat amb mi en moments bons de guanyar títols, sinó també en moments de picar més pedra. Aquest moment que estic ara de transició, segueixen amb mi, segueixen recolzant-me. Per això també, no?, tinc moltes ganes de fer-ho bé, perquè al final és una manera de tornar aquesta confiança, i la veritat que s'agraeix molt, no?, el tenir una empresa catalana des de fa tants anys ajudant. Sense ells no seria possible, òbviament, i només tinc que agraïment.
I el desig pel 2024 de Laia Sanz és?
Home, si ho dic, no es complirà, per tant, no ho puc dir, però òbviament és... A nivell esportiu, primer de tot la salut, perquè més havent tingut una mala experiència com vaig tenir, doncs és el més important, i te n'adones i ho valores. I després, a nivell esportiu, doncs òbviament el Dakar és una de les prioritats, i esperem que acabar contents al Dakar, que això voldrà dir que ha anat bé.
Laia Sanz, moltes gràcies, que et vagi tot molt bé i bon viatge. 14è Dakar, el 3er en cotxes. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i bones festes.
Laia Sanz, que viatjarà el 31 de desembre a la nit. Per tant, farà el raïm, en aquest cas, a l'avió, ja cap a l'Aràbia Saudita per fer aquest Rally Dakar, també amb el seu company d'equip, Isidre Esteve, i amb tota la família que correrà de catalans al Rally Dakar. En bàsquet, per acabar, la notícia del dia és la deu de Laura Antoja, que deixa de ser l'entrenadora de l'Espai Unix Girona. Ho ha anunciat per sorpresa el club aquest mateix matí, convocant a més una roda de premsa per aquesta tarda a les 4 amb la mateixa Antoja i la directora esportiva Laia Palau per explicar-ho. Demà, evidentment, escoltarem Antoja i veurem qui dirigirà l'equip gironí a partir d'ara. De moment, el fins ara segon, Jordi Salgatà, serà l'encarregat de fer-ho en les properes sessions d'entrenament. Ens ho amplies a Televisió Girona, la Luna Blanco.
Laura Antoja havia jugat al club des del 2019 fins al 2011 i també ha estat fisioterapeuta de l'equip durant una temporada. Antoja havia estat segona d'Alfred Julbe i de Bernat Canut i aquest curs havia agafat la batuta de primera entrenadora. Fa poques hores, l'Espart Girona ha anunciat que Laura Antoja deixa de ser entrenadora del primer equip femení. Les darreres derrotes de l'equip, i en especial la dissabte contra el Movistar Estudiantes, de 60-78, han portat el club a prendre aquesta decisió. Així valorava Laura Antoja el seu equip després de la derrota de dissabte.
Un partit en el que no he vist res de l'equip que estem construint. És així de senzill, i així de cru, i així de difícil de pair. Molts factors possibles que poden ser doncs, viatge, eufòria del dimecres, sensació de que ja ens hi posarem.
En un comunicat, el club ha volgut agrair a la badalonina tota l'estima que ha mostrat cap al club, el seu treball, dedicació, professionalitat i proximitat. D'altra banda, Jordi Sargatal, el segon entrenador, serà l'encarregat de dirigir els pròxims entrenaments.
I fins aquí l'enjoc, aquest enjoc carregadet, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Perenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat, plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat, ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87
i a un clic a tecasabat.com.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
raig de sol, 183 partícules de pols fan l'amor al mateix compàs dels sorolls que des del llit mig rebregat fa el teu nas. Sota el cobrellit s'endevina un dels teus pits mentre l'altre punta ferm cap al nord.
Bona tarda, és dilluns 18 de desembre de 2023 i els parla Marc Castro.